respectius posicionaments dels diferents grups al respecte. No sé si l'Anna Maria vol engegar o vol tancar aquesta primera ronda.
Com tu vulguis.
Com que hem sentit l'opinió de la seva formació, la formació que representa ella avui aquí, m'agradaria que fos l'última i escoltéssim els altres grups i tanqués la primera ronda.
Doncs començo jo.
Va, Maribel.
Vinga, endavant. Doncs, a veure, centre de dia, aquí a l'Escala ja en tenim. Tenim un conveni amb la residència Alpins, el qual un centre privat ens fa de centre de dia a preus públics. Vull dir, jo crec que aquesta necessitat ja la tenim coberta. Després, el del porta a porta, a veure, des de serveis socials es fa un seguiment, a veure què es pot millorar, sempre estem a lo mateix, sempre hi ha una possibilitat de millora. Després també a la columna parlaven del transport adaptat per poder portar aquestes persones. Això és un estudi que des de serveis socials ja quan jo hi era es feia i a veure, per la necessitat que hi havia era un preu molt i molt elevat. El que ara s'està estudiant és la possibilitat de la les persones que ho necessitin, que contractin un servei privat i subvencionar-los-hi. Això és un estudi que s'està fent per millorar aquest dèficit que semblava que hi havia famílies que estaven necessitades o interessades, no? Des de la residència Alpins, ells mateixos van fer un estudi d'això, de la possibilitat de fer el transport, i es trobaven amb això, que també els hi representava molt de valor econòmic i de personal per uns serveis molt puntuals.
El servei domiciliari, sí, en principi ha de ser un servei que ha de prestar l'administració pública i, per tant, independentment de que tingui un sobrecost o no, doncs s'ha de prestar.
No, és que jo no parlava del servei domiciliari, jo del sobrecost parlava del transport de desplaçar aquestes persones al centre de dia. El servei domiciliari ja se'ls hi fa. Vull dir...
Bueno, em referia al domiciliari de transport per desplaçar-lo del
seu
espai.
Sí, bueno, per això és un estudi que s'està fent, a mirar quina necessitat hi ha i com se fa això, si se'ls hi subvenciona o si se'ls hi posa al medi. La veritat és que jo parlo de quan jo hi era, eren molt poques famílies, vull dir, potser te parlava de 5 o 6 famílies.
Però independentment del número de famílies, el servei s'ha de prestar, perquè igualment que hi ha,
bueno, per això
hi ha parades d'autobús que són deficitàries, igualment s'ha
de fer. Per això t'he dit que hi ha diferents opcions i bueno, que és un estudi que s'està a sobre, vull dir, que es va mirant. Vull dir, que no és allò que es tingui aparcat ni abandonat, vull dir, és una cosa que contínuament s'està mirant com a fer això, quina demanda hi ha... I bueno, és el que jo us dic, vull dir que no és que sigui... Sembla que parlem de molt volum, i no és gaire volum,
Insisteixo, independentment del volum de famílies o persones que necessiten aquest servei, se'ls hi ha de prestar, i crec que l'Ajuntament s'hauria de posar, i si miram els pressupostos que en serveis socials, entenc que això és un tema d'atenció a les persones, doncs sempre... El percentatge del pressupost destinat a aquest tipus de serveis doncs sempre és molt baix, i després quan mirem les execucions encara són més baixos, que normalment no s'executa ni tan sols la meitat.
Vinga, això d'entrada, com a primer posicionament, Xavi, des de gent de l'Escala, Xavi Ballesta.
Bueno, doncs per nosaltres primer, hi ha dues coses diferents, una en el columna que ha fet els companys de Junts per Catalunya. Doncs també deien que és estrany, doncs, que cap partit no s'ho hagués fet seu, aquest tema, així, no? Amb les presses de pujar corrents no he pogut pujar el programa electoral, però el tenien allà a punt, perquè jo vaig agafar-lo, i justament hi ha un apartat que parla molt clar de fer un centre de dia. Però no solament de fer un centre de dia, sinó de que estudiar quines altres opcions hi ha, com vivenda compartida o altres modalitats, per fer front a l'envelliment de la població de l'Escala. Jo he estat 8 anys en l'Ajuntament, i la contesta aquesta que ha fet la Maribel, de que s'està estudiant, hosti, deu valdre molts diners aquest estudi, perquè fa 8 anys que s'està estudiant, almenys això és el que se'ns diu. I per tant, jo m'agradaria tenir dades de l'any que ve, quines necessitats hi haurà. Estaran cobertes amb el conveni que tenim en el PINS, o no? D'aquí 5 anys estaran cobertes o no?
De moment, Xavi, jo te tallo perquè l'Abel me va donar permís, eh? Va dir que de tant en tant es podia tallar. A veure, jo...
Amb el bon sentit de la paraula, aquest programa que estem fent ara és una tertúlia, no és un debat.
No et tallis.
No és un debat formal i menys estem en, tampoc estem no, en època que... electoral. Per tant, amb bon gust, amb bona gana,
i tant, que sí.
Està bé, si dintre d'una intervenció, diguem-ne, que més o menys llarga, algú té coses a dir-hi, perquè aquell moment concret estan dient allò que jo vull replicar, doncs feu-ho.
Si
ho feu més sovint del compte, o de forma, diguéssim, poc procedent, jo intervindria i diria, home, esteu-se'n una mica, però les interaccions són bones
en
un programa com aquest.
Mentre anem entenguent, no hi ha problema.
Ah, exacte.
No, és que li volia fer una contrarèplica perquè, a veure, a dia d'avui i durant aquests 8 anys que ell parla, la necessitat del centre de dia està coberta. Vull dir, i tenim la disponibilitat i la possibilitat de que en aquest centre privat ens estan donant tots els serveis, o sigui, estic parlant de fisioterapeutes, de metges, de tot el personal que ells tenen, que nosaltres segurament en un centre privat de l'Ajuntament no podríem tenir-ho, vale? I ells ens adonen, amb un preu públic, ens donen tots aquests serveis. Vull dir, la necessitat del centre de dia, a dia d'avui tenim places per anar a centre de dia, eh? Vull dir que hi ha la disponibilitat, hi és, i està, vull dir que cobrim les necessitats de les persones.
Xavi, pots acabar.
Bueno, jo simplement no estic tan d'acord amb el que diu ell, que estigui cobert. Jo tinc la meva mare, doncs, que està ingressada en el PINS, no està com a centre de dia, sinó que està allà ingressada, i doncs hi vaig sovint a veure-la, i les persones doncs que tenen que hi accedeixen com a centre de dia, realment hi ha un panorama allà que no sé si a mi m'agradaria tenir-hi algú en allà, diguéssim, allà on es fa el tema de centre de dia. Per tant, és allà on jo he dit que possiblement no estem focalitzant només en el centre de dia, i quan diguem el centre de dia doncs és ja, pensem en un local, en unes instal·lacions, i així, i no, poder no és simplement el centre de dia, poder són moltes altres actuacions de vivenda compartida, de gent que puguin ajudar-se entre ells. El tema de transport també és un tema interessant per parlar-ho, perquè en el seu dia també hi vaig tenir la meva mare com a centre de dia, i sembla molt fàcil del matí fer el transport nosaltres mateixos, de portar-la allà i al vespre anar-la a recollir, però això quan un dia i l'endemà i el cap de 2 dies i cada dia de l'any, doncs també és costós per una família.
Uh-huh. Va, doncs, Anna Joanola, per Junts per l'Escala, defenseu, sisplau, la i les interaccions que hi ha hagut.
Molt bé. Aviam, jo d'entrada el que veig és que me sap molt greu dir-ho, però veig molt opinions economicistes en tot això, no? I també us parlaré com a personal sanitari que sóc, per als que no em coneixin.
Avui doncs professionalment, avui podeu parlar amb coneixement de causa. Soc,
sí, exactament. No? Llavors, com a metge d'aquí del CAP, de l'àrea bàsica, doncs, pare, també tinc una visió doncs, que em toca molt de prop amb tot això. He dit perquè ens toca molt de prop. Doncs perquè jo vaig viure la temporada en la que hi havia el centre de dia aquí a l'Escala, que es va ubicar quan després nosaltres, el personal sanitari, vàrem marxar de la Casa del Mar, d'aquí del carrer de Gràcia, i vàrem anar a la nova ubicació. Doncs ens va donar molta alegria que aquestes instal·lacions que vàrem deixar es formés aquest centre de dia, no? I realment ho vàrem notar-ho, com a personal sanitaris ho vam notar-ho molt, doncs perquè era una sortida que vèiem per la nostra gent gran d'aquí de l'Escala. Estaven contents ells i les famílies, perquè la veritat és que això, evidentment, cada dia ho anem notant més. Hi ha molt avi, molta pluripatologia. Quan dic pluripatologia, parlaré més clar, perquè sé que els metges a vegades no parlem clar i hi ha molt tecnicisme. Però el que era les malalties que podia tenir la gent gran abans no té res que veure amb les necessitats sanitàries i les socials. Moltes vegades ens envien la gent o venen la gent espontàniament, no tant amb problemes mèdics, que també, però moltes vegades per donar sortida a problemes socials i greus. I nosaltres no tenim la solució. Entenem que els recursos són els recursos que hi han. entenem que els serveis socials també estan com estan a nivell de recursos econòmics, humans, el que sigui, i moltes vegades tant ells com nosaltres ens trobem amb les mans lligades. Per això el fet de que haguéssim tingut un centre de dia es va notar molt a l'abans i al després. Jo, Maribel, difereixo't una mica amb el que la residència Els Pins ens pugui donar aquesta necessitat del centre de dia com a tal, com a el que és realment un centre de dia. Fan molt bona feina, evidentment, però no... hem de pensar que la residència Els Pins és un centre d'institucionalització, que la gent doncs, està allà ingressada, i que una part de la residència Els Pins pot fer la funció del centre de dia, però allà no ho tenim tot com a centre de dia. Si partim de la definició d'un centre de dia, que ha de ser un espai d'oci, ha de ser, per a la gent que hi va, evidentment, un espai social, un espai on hi ha d'haver-hi moltíssimes més activitats que es puguin fer allà dintre del que s'està fent i del que els recursos donen per fer dintre del que és la residència Els Pins.
Això com a primera volta. Aquest és el tema que tractem avui en aquesta tertúlia. Jo hi feixo una pregunta, perquè hi ha antecedents. L'Anna Joanola el citava ara, el centre de dia que es va ubicar a la Casa del Mar, al carrer de Gràcia. Hem tingut un centre de dia de gestió pública, perquè avui no el tenim. Què va fallar en aquella ocasió? No hi va haver prou usuaris, es va gestionar malament. Per què hi va haver un centre que, a fi de comptes, quan es va tancar hi havia usuaris que es podien comptar amb els dits d'una mà, em sembla. Va posar-hi dues, però no hi havia més que aquests usuaris. És que no hi havia necessitat d'aquest servei i ara sí n'hi ha més? Des del desconeixement, jo he posat això damunt la taula. Quina percepció en teniu? Què en sabeu? Què ha passat a l'escala que hi havia, quants anys fa? 8, 9 anys que va tancar? Poder no tants.
El 2012 crec que es 12, va tancar,
mira,
crec, no
fa,
ho sé.
Faria 7 anys, faria 7 anys. Però bé, si no són 7, són 8, i si no són 6, no iríem gaire lluny d'això. Perquè es va fer aquella prova, no va respondre, i ara hi ha dues opinions oposades. Qui creu que sí que fa falta un centre de dia de gestió pública i qui creu que ja anem coberts a les necessitats de l'escala amb la concertació amb la residència Els Pins. Què ha fallat aquí?
Jo crec que va ser, el que tu has dit, no hi havia gent. No hi havia gent, segurament perquè la persona que hi ha d'anar-hi, que és la persona gran, a vegades els hi costa. Vull dir, jo ho veig per familiars meus, que els hi dius, hauries de fer això, anar a un centre, hauries de fer, el taller de la memòria. No, a mi deixa'm estar.
Els tallers de la memòria bé que funcionen, i amb centenars de gent.
Sí,
fan tres grups i quatre, em sembla...
Perquè jo crec que a part d'un taller de la memòria és un centre de... ells se troben, no? Perquè han fet els seus grupets i vull dir, és una teràpia molt bona. Vull dir, jo hi he estat alguna vegada i els veus que realment, a part de que els hi activen la memòria, vull dir, s'ho passen bé.
Es sociabilitzen.
També són molt... La gent gran, suposo, igual que la gent jove, suposo, no? Que són molt de fer els seus grupets i jo vull anar a aquesta hora... perquè es fan grups d'amigues, però surten de casa i se troben.
En fi, què ha fallat?
Jo crec que no... Tot i que estava obert a tots els municipis del voltant, no hi havia prou gent. No hi havia prou gent.
Què en penseu?
Jo penso que, en general, falta planificació. Falta planificació, una taula oberta i dinàmica de, en cada moment, pensar què fa falta o què farà falta en els propers anys. I això, si es veigué... O sigui, per donar un exemple, jo tinc la meva companya, que és de Cistella, un poble de 200 i pico habitants. Allà s'està plantejant de fer alguna cosa, no dic un centre de dia o així, de fer alguna cosa, perquè allà hi ha 4 o 5 persones grans que necessiten aquest servei. Un poble de 200 habitants, si això ho extrapolem aquí a l'escala, doncs segur que són molts més. No dic que aquí faci falta un centre de dia com a tal, no ho sé, però fiquem-ho sobre la taula, parlem-en i projectem-ho per quan toqui, perquè quan toqui no hàgim de córrer.
Què en pensa l'Eduard?
Diverses coses. La Maribel deia que s'estava estudiant, ara en els pressupostos actuals hi ha previstos 30.000 euros per fer un estudi sobre la gent gran i conèixer la situació en profunditat de l'escala. Això està bé, jo crec que arriba bastant tard, però també som un ajuntament especialistes en contractar molts informes i fer molts estudis que després queden al calaix i no es tiren endavant les propostes que es dedueixen dels informes. Després, agafant el guant d'en Xavier, nosaltres creiem que el sistema de residències i fins i tot de centres de dies és un model ja antiquat i que s'hauria d'anar abandonant, i com deia en Xavier també, començar a estudiar models que siguin de pisos tutelats o unitats on convisquin poques persones i que tinguin una assistència més personalitzada. I respecte a les polítiques que s'han anat desenvolupant, s'han fet diferents programes, com el programa Àncora amb el Pla de Barris. Des de Càritas també tenen un parell d'iniciatives, que és el Detectors, que és detectar precisament les persones que es poden trobar soles.
I fan acompanyaments des de Càritas.
I fan
també
acompanyament amb el programa de Ser Gran amb Dignitat, però està molt deixat en mans de voluntariat, quan el voluntariat en realitat hauria de ser una cosa complementària d'un servei públic. I aquest servei públic, a més de detectar persones que tenen un grau de dependència molt elevat, també hauria de detectar problemes amb familiars, perquè la càrrega de l'assistència a les persones grans moltes vegades cau en les famílies i se'ls hauria de lleugerir en aquest sentit i donar i l'Estat o l'administració fer-se més càrrec d'aquestes situacions. I per això caldrien equips professionals amb treballadors socials, auxiliars, treballadors familiars, que intervinguin i detectin aquestes problemàtiques.
És que moltes de les coses que tu has nomenat se fa des de serveis socials, vull dir, i se'ls hi posa personal doncs per ajudar els familiars a poder-los aixecar, a poder-los rentar o fer-los les tasques del domicili. S'ha estat durant temps si una persona no pot cuinar, portant-los el menjar, vull dir que tot això, hi ha moltes parts que tu has nomenat que des de serveis socials estan cobertes, el que passa que, bueno, per desgràcia, sempre la feina que es fa a serveis socials sembla que és una mica que no se publica o no surt gaire a la llum pública, però moltes de les tasques que tu has nomenat ja s'estan fent, actualment.
Llavors, per què s'ha de fer aquest estudi si ja es coneix més o menys la situació?
Bueno, més que tot jo crec que es fa en visió de futur, el que diu en Xavi, perquè cada cop la població, per sort, envelleix més, dura més anys, i suposo que ja és un estudi en visió de futur, no d'actualitat.
Anna, Joan.
Jo, si em permeteu, quatre coses per al·lusions. Desconec el per què es va tancar, també us ho dic. Probablement podia ser perquè no hi hagués massa demanda, però bé, l'oferta crea la demanda, no? I probablement també pel fet de la dificultat de mobilitat d'aquesta gent per part de familiars, perquè no ens oblidem que moltes vegades majors de 65 anys poden tenir dèficits de mobilitat, no cal que arribem als 80, no? A vegades hi ha gent que per malalties, pues embòlies, el que sigui, queden amb seqüeles de mobilitat, no tenen per què tenir 80, a vegades a 65 o 64 o 60 ja et pot passar això. Per tant, i seguint una mica amb el fil de la columna, el fet del transport adaptat al porta a porta podria també millorar el fet de que hi hagués més accessibilitat, a que la gent pogués anar a un centre de dia d'aquestes característiques, perquè a banda de que pugui ser un espai d'oci, un espai en el qual tu puguis donar les teves teràpies cognitives, és a dir, de memòria, a banda del que és el taller de memòria d'avui dia, que el tenim ja a la residència, però hi ha teràpies de neurorehabilitació, gent que han pogut tenir, per exemple, les embòlies i que queden en dèficits motrius. Sabeu que quan és una fase aguda d'aquesta malaltia se li pot fer una fisioteràpia a domicili o pot anar a fisioteràpia a nivell de l'hospital, però una vegada passat allò s'ha de continuar amb aquesta fisioteràpia i hi ha el que hi ha dels recursos a nivell sanitari, aquí s'acaben. Un centre de dia això t'ho pot facilitar molt més, perquè poden haver-hi els fisioterapeutes per aquest tipus de neurorehabilitació. hàbits que poden tenir aquella rigidesa per la seva artrosi, que no es mouen apenas, un fisio per aquestes característiques. Vull dir que hi ha molt tipus de fisioteràpia o de rehabilitació, no? A banda del que és la fisioteràpia convencional que coneixem. A banda, també un centre de dia proporciona, almenys per les experiències que conec, a nivell de controls nutricionals dels avis que puguin estar allà unes hores. L'horari ha de ser flexible, no té per què ser com una escola, ha de ser flexible per als familiars, que el puguin portar si es pot portar, i si no, que hi hagi aquest transport adaptat de porta a porta d'aquests pacients perquè puguin ser traslladats a les hores que convingui. Mireu, a nivell pràctic el que veiem és que a vegades és un suplici amb una persona de més de 65 o 70 anys que evidentment que la seva família està treballant, dir-li s'ha d'anar a fer una radiografia, una prova a l'Hospital de Figueres és un suplici perquè han de moure cels i terra, no? Doncs aquí a nivell local el fet de que el puguin portar un transport i que hagi de prescindir una mica dels horaris de la laboralització dels seus familiars pot ajudar més a que aquesta gent puguin tenir cabuda dintre d'un centre de dia, no? Bueno, i en base a tot això és millorar la condició física i mental de tota aquesta gent. Hi ha la part de sociabilització, evidentment, perquè es troben tots allà, les senyores, doncs, potser els agrada que els pentinin i que els hi facin la podologia de forma periòdica, no? Vull dir que són moltes coses, això. Si em permet una altra
ben breu, perquè farem la tercera part, que no ha de ser monogràfica, però sí que ha de formar part també del tema.
Sí, simplement una consideració que, bueno, m'ha agradat el que m'ha comentat ell, perquè sé que va sortir el tema de l'estudi que es va fer o que està previst fer de l'aportació d'aquests 30.000 euros, em sembla que era, no?, per fer l'estudi de la població. Bueno, jo m'agradaria saber també si... Aviam, que hi ha contacte a serveis socials amb nosaltres. A vegades nosaltres alertem a serveis socials perquè ens trobem amb algú que ells no coneixien i moltes vegades és a l'inrevés i nosaltres també aportem la informació. Però també valdria la pena, doncs, que poder estrenyéssim molt més aquests vincles, perquè qui realment sap la condició moltes vegades en què viuen els avis, doncs, també som el personal sanitari, en fem part de... Fas d'anar, doncs, pels domicilis dels avis i veiem barbaritats a nivells socials. I moltes vegades hem de donar sortida a coses nosaltres quan no hauria de ser, perquè els serveis socials jo entenc que tenen els seus recursos i que hi ha el que hi ha. Neteges a domicili, sabem que es fa, però a vegades et trobes en situacions, doncs, que donen una hora per setmana.
Formava part de...
No és suficient.
La reflexió hi era a la columna i jo ho faig en format pregunta, i si voleu anant a agafar terminologia Josep Pla també, si voleu, i tot això qui ho paga? Vull dir, com s'ha de finançar la posada en marxa d'aquestes perquè Junts per Catalunya diu, coi, com hem pagat i hem pogut pagar en aquest poble l'aparcament subterrani de Plaça Catalunya, com hem pagat i hem pogut pagar en aquesta població la sala polivalent i altres exemples que posen. És car, és assumible per al municipi de l'Escala aquest servei, i cadascú des de la seva òptica, com ho faríeu? O quines propostes, si és que n'hi ha, hi hauria per fer-hi front?
Jo, si em permets, jo crec que hi ha moltes fórmules, eh? Jo no sóc economicista, però el que sí que s'està veient és que es poden fer moltes aliances estratègiques amb el que és l'administració local, eh? Aliances estratègiques, vull dir, el que s'està fent en moltes empreses per donar aquest tipus de serveis. Aliances estratègiques pot ser entendre't amb alguna mutualitat que et faci, doncs, aquest tipus de tasques, i a partir d'aquí se'n veuen, i funcionen. Ja t'ho dic, jo no sóc economicista i no tinc la clau per saber això, però bueno, es pot bonificar una part, si s'arriben a aquests acords, es pot bonificar en l'usuari que faci servir això en funció de la renda d'aquesta persona, com moltes altres coses poden funcionar.
A veure, jo no crec que sigui un problema econòmic, perquè, bueno, com bé diu la columna, s'han fet front amb altres coses, vale? Però és que jo o tenim una visió molt diferent del centre de dia actual, o no ho sé, perquè jo hi he estat i la veritat que molt dels serveis que ells estan demanant el centre de dia de la residència Alpins ens els estan donant. Vull dir, o jo per això dic, o l'equip de govern, en aquest cas, té una visió molt diferent de tot, o no ho sé, perquè clar, allà tenen servei de fan activitats, tenen servei de peluqueria, de podologia, com ha dit l'Anna, tenen, vull dir, moltes de les coses que es demanden ho tenen en allà. Vull dir, per això dic, o tenim una visió, i no és tema econòmic, perquè s'ha fet front amb una guarderia que la veritat que és de les que estan més bé de per aquí a prop, s'ha fet front amb altres coses, no? Vull dir, no crec que sigui un problema d'això, vull dir, és un problema a dia d'avui, jo crec, de que ja ho tenim cobert, això. Després, el que veig que els inquieta molt, i jo ja parlaré com a professional del sector, és el tema transport. A veure, aquí a l'Escala hi ha un taxi adaptat, només n'hi ha un, perquè realment si hagués de viure dels serveis com a taxi adaptat, no viuria. Vale? Vull dir, i no és qüestió de preu, vale? Perquè us diria preus molt absurds, però vull dir que no hi ha una necessitat, vull dir, en el moment que es va estudiar aquesta plaça, es va estudiar perquè semblava que hi hauria una necessitat d'un taxi adaptat. Aquest taxi adaptat ara fa anys que existeix i la veritat que no hi ha aquesta necessitat tan imperiosa. Vull dir, per això dic que o tenim una visió molt diferent de les coses o no ho entenc, perquè a veure, que és possibilitat de donar aquest servei que facilitaria les famílies, sí, però bueno, també s'han mirat i realment no hi ha aquesta necessitat.
Vinga, no, jo anava fent senyals de dit com els indis a vegades, perquè ens queden 2 minuts i escaig cap a 3 justos de tertúlia. Eduard.
Bé, la manera que es financi, sobretot el més important, és que s'executi el pressupost i no es deixi a la meitat dels serveis socials. Després també és important que la Generalitat comenci a aprovar pressupostos, que des del 2016 no en tenim i segurament es podrien donar línies d'ajuda. I també estic d'acord amb la companya de Junts per Catalunya, el tema de la tarifació social, que potser és un dels temes pels quals el centre de dia no hi anava prou gent.
Per tarifació social s'entén que cadascú pagui segons la seva renda.
Exacte, que hi hagi uns trams de pagament...
Que es pugui bonificar segons la renda de cada usuari, no?
Exacte, cadascú.
Bueno, doncs simplement crec que és qüestió de prioritats de l'equip que governa en cada moment. Tenim diners per comprar cases i tirar-les a terra, però no tenim diners per comprar cases i convertir-les en vivenda social. Tenim diners per construir biblioteques, sales polivalents, auditoris, en els quals haurem de posar-hi gent per fer les neteges, per fer el manteniment, per obrir-ho i tancar-ho cada dia, i per això no hi ha, hi ha diners per tot això. I en canvi, per al tema social, cada vegada hem d'anar demanant. Jo em sembla que és qüestió, prioritats, els diners hi són, més aquí a l'Escala, que tenim un s'ha fet una bona feina i està ben sanejat el tema econòmic.
Xavi, per al·lusions te contesto. Ningú ha dit que no sigui interessant, ni que no sigui important, ni perquè jo crec que a qualsevol equip de govern el que li mou és sobretot la gent gran i la gent gran, el jovent, la mainada. Jo crec que a qualsevol equip de govern el que li mou més són les persones, a part d'altres interessos que tu has dit aquí, que a veure, és que per al·lusions t'havia de contestar.
Jo us animo en l'equip de govern actual que feu doncs un estudi també comptant una mica amb l'opinió dels sanitaris, que som els que realment, juntament amb serveis socials, doncs estem veient la realitat, les necessitats molt reals del poble. Gràcies.
Va, doncs avui ha estat una tertúlia monogràfica i això ho posarem en pràctica més vegades, perquè podem estirar el tema i entrar-hi una mica més en profunditat. Cada setmana jo els tertulians, la vigília, els hi comparteixo la columna del grup que l'hagi fet i els hi suggereixo algun tema de més a més que hi posarem. Ahir jo els vaig dir, home, el tema de la columna té prou substància com per dedicar-hi la mitja hora. Si creieu que ha anat bé, jo penso que podem repetir-ho en aquest model. Xavi Ballesta, Anna Joanola, Maribel Calderón, Eduard Pons, a tots quatre, moltes gràcies. Fins la propera.
Gràcies.
I ara, a les dues, notícies, les d'àmbit general. Notícies en xarxa, edició migdia. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia. Adéu-siau.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Les dues. Molt bon dia.